Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Repassem l'actualitat. La Xina aconsegueix per primer cop fer aterrar una sonda a la cara oculta de la Lluna. La sonda Change 4, que ha allunyat un dels cràters més antics del satèl·lit, incorpora un petit vehicle que explorarà i analitzarà la geologia de la cara invisible des de la Terra. A diferència de la cara que coneixem plena de planures, on va aterrar l'Apolo 6è, aquesta cara de la Lluna és muntanyosa i té cràters. Així s'ha pogut veure en una fotografia que el mòdul ha enviat després d'haver allunyat al Pol Sud, a l'anomenada conca d'Aigten, a un quart i sis minuts de 3 d'aquesta matinada, hora nostra. D'altra banda, Partit Popular i Ciutadans reiteren la lluita contra la violència masclista davant la pressió de Vox. En una piulada de Twitter, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha argumentat que lluitar contra la violència masclista no és una opció, sinó una obligació, i ha afegit que estan compromesos amb l'aplicació del pacte d'Estat en aquest àmbit. El Partit Popular no vol que Vox posi línies vermelles, però Pablo Casado ha optat per no tocar el tema. Sí que ho ha fet la diputada popular i vicepresidenta de la Comissió de Seguiment del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, Marta González, que ha qualificat d'absurditat que hi hagi dubtes sobre la necessitat de protegir les dones. D'altra banda, ha detingut un noi de 25 anys per la suposada agressió a la seva exparella a Lleida. Els agents van trobar la dona atemorida a l'escala d'un immoble del carrer Anselm Clavé. Els va explicar que l'home l'havia començat a agredir i havia marxat del domicili corrents amb el seu fill menor per evitar que tornés a ser agredida. A hores d'ara, el noi continua detingut. I d'altra banda, el papa francès aconsella ser ateu abans que un mal cristià. El pontífex va censurar ahir dimecres aquells que van cada dia a l'església després criticant o odiant els altres, i els va dir que millor que no hi vagin. I també per avui, trobada d'escolans a Cruïlles. A partir de 11:15 fins a les 4 de la tarda, hi són convidats a tots els nens i les nenes que fan d'escolans a les parròquies de la diòcesi que organitza el servei d'orientació vocacional. També pregària a l'estil de Tesé amb monjos de Tesé. Al lloc, la Basílica de Santa Maria del Mar, avui a Barcelona a partir de les 8 del vespre. Tornarem amb més actualitat a partir de les 10, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Fins al 6 de gener, a Capravo, segona unitat al 70% als productes assenyalats amb la targeta El meu club Capravo. Com el cava brut reserva 75 centilitres de gran bac. Emporta't la segona unitat per només 2,07 €.
Benvingut a Capravo. Hola, lliure comprador.
Aquest Nadal, Capravo s'uneix amb Creu Roja Catalunya perquè cap nen es quedi sense menjar i tu hi pots col·laborar. Compra una estrella solidària, envia-la des dels supermercats Capravo o a través de Capravo a casa i penja-la al teu arbre de Nadal. Capravo et desitja bon Nadal.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic dominical. Celebra amb nosaltres el 20è aniversari del programa. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 del matí i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Ya es hora que en tu familia hables con naturalidad del testamento. ¿En tu casa sigue siendo tema tabú? Hables o no hables, tienes que abordar este tema.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia a tothom, sóc Joana Ortega. Comencem el Plusvàlua Dones. Aquest és un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, presentat avui per Joana Ortega i dirigit per Mireia del Pozo. Recordeu, cada dijous a les 9, aquí, a Ràdio Estel. Bon dia, Mireia. Què tenim preparat per Plusvàlua Dones d'avui?
Bon dia, Joana. Avui parlarem d'un tema que la temporada passada va despertar un gran interès. Dona i imatge. El vam anar desgranant en diversos programes. És un tema molt ampli, com tots sabem. I desperta grans passions. Tantes que al llarg d'aquests mesos els nostres oients ens han fet arribar diverses preguntes i molts dubtes que hem anat recopilant. Així que avui, Joana, parlarem de dona i imatge des d'un punt de vista summament pràctic. La nostra entrevistada ens donarà consells.
Perfecte. Així, doncs, ja podem agafar tots paper i llapis i començar a anotar. I esperem, sobretot, que esteu totes preparades perquè ja donem la benvinguda a la nostra entrevistada d'avui. Donem la benvinguda a la Bet Borés, presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge d'Espanya. Bon dia, Bet.
Bon dia, Joana.
Comencem a... Defineix-nos el que és la imatge. Comencem per l'ABC.
Molt bé, doncs la imatge és la percepció que té el públic d'una persona, d'un objecte o d'una organització. Per tant, si ja veiem que parlem de percepció, és a través dels cinc sentits, no?, que nosaltres captem una imatge. Per tant, no és només un vestit, un maquillatge, un pentinat, sinó que la imatge està composada d'una aparença, que és molt important, però també del nostre comportament, de com ens interconnectem i com ens interrelacionem amb les persones, i també la nostra comunicació, com ens comuniquem.
Per tant, podem dir que entre la imatge i l'autoestima, per d'una manera, ja és un binomi que va lligat, que un afecta l'altre.
Absolutament. La imatge externa, al final, sempre ha de ser reflexa de la imatge interna, de la nostra autoestima, de les persones que som, no? I per tant, sí.
Per tant, en funció dels nostres valors, també transmetem una imatge a una altra.
Absolutament. I, a més, és fonamental que ho fem, eh? Perquè, si no, si nosaltres anem vestits projectant uns valors i després resulta que en una conversa es descobreix que els nostres valors són absolutament contraris, la persona es trobarà davant de... Estic davant de la persona tradicional d'aquests valors, estic davant de la persona que estic veient. Per tant, quan hi ha una incongruència entre el que veig i el que hi ha, és el que em destrossa tota la imatge personal.
I com seguim la moda, aleshores? Perquè, clar, hi ha, és evident que no tot el mateix tipus de roba o de moda senta igual amb un tipus de dona com un altre. Com ho fem? Com ho podem conciliar?
És molt interessant aquesta pregunta, Joana. Jo penso que el primer que hauria d'entendre tothom és que la imatge és fruit d'un autoconeixement. No? És, primer m'haig de conèixer. Jo haig de conèixer el meu cos, haig de conèixer les meves proporcions, les proporcions verticals, les proporcions horitzontals. Soc una persona que té les cames curtes i el cos llarg, o és a la inversa? També haig de saber la meva personalitat. Jo sóc una persona, alegre, molt extrovertida, que m'encanta la gent i, per tant, molt colorida de personalitat, o no? I en funció d'això entendré per què hi ha coses del mercat, de la moda, de les tendències, que s'adiuen més amb el meu estil personal i quines coses no. Hi ha un dit, quan jo vivia a Mèxic, sempre els mexicans em van ensenyar una cosa molt important i que em deien: de la moda, lo que se te acomoda.
La veritat és molt gràfic, és cert. Aquest tema ha portat passions i, de fet, la Mireia del Pozo amb altres programes n'han parlat a fons. I les oients a vegades ens pregunten temes molt, molt pragmàtics, no? Per exemple, si jo sóc una persona corpulenta o una persona, doncs, una mica grossa, quin tipus de roba em pot sentar bé? Quin tipus de llargada? Millor pantaló o faldilla? Què ens podries dir?
Mira, hem de tenir en compte dos proporcions diferents. Quan parlem de llargades, parlem de proporcions verticals. Per tant, si ets una persona no massa alta o ets una persona que està desproporcionada verticalment, sempre, o podeu pensar en gent que té el talle llarguíssim i llavors les cames molt curtetes. Bueno, llavors el que mirarem serà el tema de la llargada. Una persona baixeta mai hauria de portar un vestit o una faldilla fins als peus, perquè encara se la veurà més baixeta. Mai hauria de seccionar el seu cos horitzontalment. Per exemple, començar amb un coll barco de color vermell. A la meitat, a l'alçada del pit, una ratlla negra. Després, a l'alçada de la cintura, una ratlla blanca. I així vas seccionant el cos horitzontalment, el qual el que et fa veure és encara més baixet. En canvi, quan parlem de proporcions horitzontals, és quan parlem de volums. Per tant, una persona voluminosa sempre haurà de tractar d'evitar robes molt rígides, amb molt de cos, no? Haurà d'anar amb teles molt més fluides, amb teles que no s'enganxin al cos, però tampoc teles grosses, perquè si no semblarà una persona posada dintre un sac.
Caram, és claríssim, realment. I dels colors, què ens pots dir? Quins colors es senten millor que altres, a les morenes, a les rosses, o en general hi ha colors que són molt més alegres o que senten millor a tothom?
Sí, i tant. Mireu, tenim... en primer lloc, tindríem colors molt vius i molt càlids, com els vermells, els grocs, els taronges, els verds pomes, tots aquests colors així projecten pues, molta vitalitat, molta jovialitat, són molt juvenils. Per tant, a vegades no són els més adients en un ambient professional. I, en canvi, colors molt més seriosos, molt més freds, com són el blau marí, com són el color bordeus, el verd molt fosc, són colors molt més seriosos, que projecten molta més distància, que projecten molta més formalitat, i, per tant, també són més adients en l'ambient professional.
Molt bé, jo crec que ens ha fet una radiografia perfecta. Ara veig si et sembla, passem a obrir els nostres micròfons a les nostres tertulianes d'avui, que a més han estat, no han parat de prendre nota i d'escoltar amb molta intensitat. Mercè Blanco, hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Verònica Miranda, dissenyadora, la Mercè és tertuliana que ve constantment i, per tant, la coneixem. La Verònica Miranda és dissenyadora de moda d'alta costura, és directora, a més, de Verònica Miranda Nòvies. Benvinguda, bienvenida, Verònica.
Moltes gràcies.
I, com no, també tenim a l'ànima del programa, que és la nostra directora, que ens ha introduït el tema, la Mireia del Pozo.
Bon dia a tothom.
Verònica, vamos a empezar contigo. Perquè segurament amb un dels colors amb els que més treballes tu és el blanc.
Sí, exacte. No?
Explica'm una mica.
Bueno, el blanco para mí es mi ADN, es mi historia, es mi lienzo, donde escribo la historia de cada novia, cada día que viene a Verónica Miranda, donde intento, bueno, ese sexto sentido que intenta escalar y coger, bueno, como ha comentado Beth, estoy totalmente de acuerdo con ella. La personalidad tiene que ser, tiene que representar lo que llevamos. Entonces, bueno, es lo que cada día hago, ¿no? No me fijo en tallas, me fijo en la persona y, bueno, intento captar, pues, cuál es lo que le sienta bien.
Mercè, què?
Jo estic encantada de sentir-les a totes, perquè, clar, bueno, els oients, clar, no ho veuen, però pensin que jo sóc ja d'una generació que, clar, d'alguna manera tinc que posar-me les piles, també, perquè no arribis a... Sí, la línia aquella de no fer el ridícul, saps? No anar com una teenager i no siguin tu. Llavors, escolta'm, m'ha encantat perquè, clar, he pres nota, sobretot el de les franges, m'ha agradat, i el del blanc... jo ja no tinc edat per de les bodes i dels dos, però vull dir que el blanco para mí es algo
impresionante. Bueno, el blanco es moda.
No sé por qué será que me llamo blanco, que esto quizá influye, pero no, ahora, en serio, el blanco a mí me encanta.
Home, el blanc és un color que porta molta llum. Sí.
O sea, tú juegas mucho.
La tendencia continuamente lo podemos ver en todas las alfombras, ¿no? De todos los festivales.
Bet, una pregunta que ens han fet moltes vegades, ens han enviat per escrit moltes vegades, el tema del negre. A veure, què passa amb el negre? Uns diuen que si és fred, que si dona distància, com estaves comentant abans. Uns altres diuen que creuen que senta bé a tothom. D'altres que la cara no els hi queda bé i millor el blanc. El tema del negre ens està portant molta cua i és que tenim preguntes molt concretes. Explica'ns una mica, sisplau.
Que bé que per fi tothom es pregunti si el negre hauria de ser el color uniforme de totes les ciutats. Sí. Perquè al final, si algú agafés un avió i mirés una ciutat, veuria que som tot formiguetes.
Sí.
Arriba l'hivern, se'n va el sol i tots ens vestim de negre. I en canvi, la gent hauria de saber que el negre és un dels colors més difícils per al rostre humà. Al final, el nostre rostre està fet de llums i de volums. Qualsevol color que es tragui la llum, com ho fa el negre, no fa més que projectar ombres i que projectar una pell molt més cetrina. Per tant, si l'únic avantatge del negre és que prima, bueno, jo us puc donar moltes opcions, perquè qualsevol color fosc i mate aprima també. Per tant, no és necessari anar amb el negre. Un color blau marí, un color verd molt fosc, un color granate molt fosc, tots ells, amb la seva versió més mate, us faran exactament la mateixa funció del negre i, en canvi, us afavorirà molt més.
I amb el blanc, que tant treballa la Verónica Miranda, què passa con el blanco?
Bueno, el blanco es pureza, el blanco es...
Me refiero con el tema de las tallas que ahora hablábamos, que tenemos gente que les da un poco de miedo el blanco.
No, todo depende del corte que lleven. O sea, no es que nos favorezca el color, nos deje de favorecer. También va compensado con qué estilo o qué volumen hemos dado al blanco, ¿no?
Clar, perquè podem jugar molt amb els escots, per exemple.
Absolutament. Jo, com diu la Verónica... És molt important, ella diu, jo entro una persona per la porta i em fixo amb la persona i veig proporcions...
Jo ja veo el estilo, cuando la
¿verdad?
Visualizo, tengo ese sexto.
¿Verdad? Entonces,
ya visualizas y sabes lo que le puede caer.
Claro, y aparte probablemente, como tú decías, yo no veo tallas, yo veo proporciones y veo armonías, ¿no? Llavors, els colors ens hem de aficionar una miqueta més a donar color a la nostra vida. Perquè realment ens veuríem molt més guapes.
Jo crec que també... Jo vull entrar en mal criteri. A mi m'agrada molt que diguessis això de la Verònica, perquè una cosa és una influencer i una cosa és una dissenyadora.
Uh-huh.
O sigui, això de que arribes i la veus i no veus la talla, això no té preu. ¿Verdad o no?
Sí,
no
bueno.
Vamos, yo creo que una influencer puede ser... Algo que alguna parte, sector de la gente joven, quiero entender que necesitan, por lo que sea, pero yo pienso que lo tuyo...
Bueno, la influencer es un nuevo capítulo y es una consecuencia, un efecto diferente de lo que es el marketing. Aparte de que se ha convertido, obviamente, en una nueva profesión. Hay gente que sí, como dices, bueno, pues se fluyen o vamos, se dirigen hacia las influencers.
Por eso lo
obviamente
digo, la diferencia.
Exacto.
Mimetizamos, somos una sociedad
exacto.
Que mimetizamos muchas veces uh-huh. I el perill a vegades és que la gent jove acabi agafant uns models que no son los adecuados. Abans...
Yo, por ejemplo, cuando viene una clienta, ¿no? Y a veces te trae muchas imágenes o te trae mucha representación, y yo es lo primero que le digo, bueno, preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que sientes? ¿No? Pero ya ves, empiezas a ver su personalidad. O por mucho que me traigas 50 fotos mejor seleccionadas, muy bonitas, no eres tú, no sé. Hay que encontrar ese punto en el que te encuentres favorecida y en el que te encuentres realmente tú. O sea, para mí ese es el éxito de un vestido novia. Se lo digo a cada novia que viene a verme, que donde hay que llegar es que cuando te vean realmente te digan, es que eres tú, es que,
claro.
Es que eres tú. Y eso es una de las frases que más se me pone a los pelos de punta, ¿no? Cuando una novia te vuelve a felicitar, es que todo el mundo me dijo, es que era yo. Creo
claro.
Que con todo, en el mundo de la novia y en el mundo, ¿no?
Sí, como antes comentaba
exacto.
Beth, pues
sí,
esta...
para mí tus palabras, Beth, es que son...
Claro, Beth comentaba que va relacionado sí. Con lo que tú estás comentando, la incongruencia,
exacto.
¿No? Esta, a veces veces estamos jugando con la imagen también a través de las redes sociales y que luego no cuadra, y eso suposo que també ens trobem molt a la feina.
Y que hace mucho daño también.
Sí, sí, desde luego.
Mucho daño, porque puedes ver cosas que realmente no es ni tu fisonomía, y encima hasta te hacen perder un poco el oriente, ¿no? Porque dices, a ver, ¿qué es lo que quieres? No,
claro, salen tallas que realmente no existen.
Además, yo creo que es para tener... ayuda muchísimo a la autoestima. La autoestima es vital. Pero tampoco es... Hay también la sensación de que no sea por dinero, que no es el diner. O sigui, tenir diners no vol dir que tinguis que anar a qualsevol manera i tal, que si no vas a comprar en aquell lloc o aquella marca. No. A vegades, si fas una mica d'esculls al teu armari, segur que hi ha coses que es poden aprofitar.
Absolutament. A més, jo penso que aquí us esteu movent amb les paraules claus, no? Entre influencers o autoestimes. Jo diria que la influencer té cabuda, sobretot en el món més juvenil, on al final la influencer és la que diu què es porta. I una dissenyadora o una assessora d'imatge el que t'ajuda a saber és què has de portar.
Que te sienta bien.
No? Per tant, són dos punts de vista.
Mira, ara que dius això, digue'ns les 4 o 5 peces de fons d'armari que tothom hauríem de tenir.
Per suposat. El vestit negre, encara que hem dit que el negre, no? Però, bueno, com que el negre és el color que avui encara s'associa amb la formalitat, amb el còctel, amb l'ua... Bueno, doncs el negre. Tot i que després de tot el que hem dit, entenem que li hem de donar alguna mica de color, no? O apartar-lo tant com puguem de la nostra cara. Però el little black dress, que es deia, bueno, doncs aquest hi ha de ser. Hi ha d'haver un bon traje pantalón, amb blau marí o amb el color, amb el teu color estrella, amb el color bàsic amb el que et sentis bé, perquè el mateix et fa un bon traje blau marí que un bon traje blanc. ¿Vale? Parlàvem de seguretat i parlàvem d'autoestima. És el més important de tot, que quan tu et posis alguna cosa a sobre diguis avui l'habitació és meva.
Que guapa estoy.
Avui que guapa estic. L'altra cosa que seria imprescindible és un bon bolso i un bon parell de sabates.
Totalmente de acuerdo.
Lo de més és accessori.
Doncs escolta, jo crec que és concret, clar, i ja podem començar a definir el fons d'armari, perquè has dit una cosa que és veritat, o la roba o la portes o la roba et porta tu.
Absolutament.
I és aquí, suposo, on va aquesta seguretat. Encara tenim... un minut. Jo volia una pregunta. Abans la Mercè feia referència. Home, hi ha coses que no et pots posar segons quina edat. O sigui, on és el límit aquell? Entre el que et pot... Vull dir, no hi ha límit d'edat, depèn de l'esperit.
És veritat que l'esperit i la personalitat té molt a veure, però el sentit comú també. I llavors, a mesura que va passant el temps, si veiem que els nostres genolls ja no són tan macos com la nena de 20 anys que ens creuem, tapa'ls. I si el nostre escot ja està, o els nostres braços, ensenyar els braços, doncs ja no és tan atractiu com una dona no és atractiva perquè ensenyi més. Una dona és atractiva perquè suggereix.
Claríssim, jo crec que...
Fantàstic.
Absolutament de acuerdo. Yo el punto de elegancia no se puede perder. A veces te sale que un escotazo, una espalda, pero sí es mucho más elegante. El insinuar, para mí es una palabra divina, requiere, no sé, significa chic, significa elegancia. Absolutamente de acuerdo.
I una camisa blanca, on la situem? La posem al fons d'armari?
Al fons d'armari.
També.
Al fons d'armari, si podem anar descalços, llavors substituïm la sabata per la camisa blanca. La camisa blanca és imprescindible.
I amb el color vermell, què passa, Bet? Perquè tenim gent que ens pregunta com portem el color vermell.
Bueno,
com es porta?
Si agrandéssim el fons d'armari, jo a tothom li recomanaria tenir una peça vermella. El color vermell és un color que imprimeix energia i projecta energia. I, a més, és un color que influeix en el teu positivisme i en el positivisme del tant d'enfrenta. I parla de que ets una persona segura, que ets una persona que t'agrada ser tu, que t'agrada, que, a més, tens algo que dir, tens algo que portar. Entres a una habitació i no t'importa que se't noti. I penso que tots hauríem d'arribar al llarg de la nostra vida a aquest punt. Estimar-nos tant que pensem que és important que estem allà on estem.
Sí, clarament el relacionem amb el que comentàveu al principi, Bet i Joana, d'aquesta autoestima que també ve molt donada per l'autoconeixement.
Absolutament.
Sí, sí.
Absolutament.
Bueno, i reforçar-ho. Llavors, un ha de tenir... També és veritat que s'ha de tenir ganes, eh? S'ha de tenir ganes de tenir aquesta imatge, aquesta... I llavors crec que si es comença per aquí, per fer la il·lusió, aquesta il·lusió que t'has d'impregnar cada matí, de dir, escolta, tu, la vida és molt dura, però aquí estic, escolta'm, sí. Uh-huh.
Però, per exemple, el color vermell, perdona, una samarreta per començar, eh? Dic jo, Mercè, per començar una samarreta vermella amb uns texans, tampoc passa res.
No, no.
Aquesta gent per aquesta alegria, per aquesta vitalitat, per deixar anar tots una mica amb aquest uniforme negre de cara a l'hivern, o una jaqueta de punt vermell, sí, això no passa res. Dures,
una lenovela, una pedreria, que te puede dar otro...
Però jo trobo que... Jo crec que la gent ha de perdre por.
Sí.
Ah, doncs ara que dius això, una pregunta. Hem de preparar-nos la roba el dia abans o no? Tenim una cita important. Cada dia és diferent. Què fem?
Mireu, jo no... El que dic és molt personal, eh? Si tingués que escriure un llibre, a lo millor diria una cosa diferent. Però com que estem amb confiança i, a més, vull compartir-vos qui sóc jo i no només l'assessora d'imatge, jo us diré que si la roba i el que ens posem és el reflexe de qui som i com estem.
Com ens trobem? Sí, sí.
Jo crec que la roba es prepara en el moment en què t'has de vestir. Però, de més, amb intenció. Perquè si aquell dia m'he aixecat amb el peu esquerre i a lo millor hauria triat algú negre, doncs aquell dia, per la meva autoestima, perquè jo em mereixo algú molt millor que el peu esquerre amb el que m'he aixecat, aquell dia em posaré vermell o em posaré blau o em posaré qualsevol altre color.
Realment, és l'esforç que fem cada matí.
Sentint-la, és bé aquella dita de dir la vida és massa curta per vestir roba avorrida i adapta-la.
Queda vitamines, no? Per a...
sí, queda vitamines dia a dia. I com diu la Bet, adapta-la a la teva manera de ser i viu el blanc,
exacto,
com dius perfectament tu, Verònica, amb aquesta plenitud i amb aquesta feta mida i únic per cada persona amb un dia que també és únic.
Además, hay millones de texturas que puedes meter en el blanco. De hecho, es la manera, ¿no?, de generar cohesión entre todo, ¿no?
Claro, porque también se puede jugar mucho con los tejidos.
Yo es que juego mucho con texturas. Entonces, las pinceladas que te puede dar un blanco es tan diferente.
I de cara, per exemple, que això avui en dia pues, és un tema que interessa molt a la gent, el tema del treball, d'una entrevista de treball, en un món tan canviant, en un món on sobretot es mira el LinkedIn, les xarxes socials, què ens hem de posar avui en dia per anar a una entrevista de treball, ens pregunten. Clar, abans era la camisa blanca, el pantaló negre i l'americana. Avui en dia, Bet, què ens dius?
Avui en dia jo us diria que, sobretot, feu... Mireu, l'abans dels temps i les tecnologies també ens dona la gran facilitat de saber i de poder investigar molt més a fons. Per tant, primer investiga allà on vas. Com és la companyia a la que vas? I com vesteix aquella gent? I llavors... Al final, tots volem fer sempre negocis, relacions, integracions de vida amb gent que pensem que és igual a nosaltres. Pues no hi ha res com això. No és mimetitzar-se, és jugar amb una intel·ligència emocional. És jo sóc dels teus. Si aquí es va amb texans, jo vaig amb texans. Per suposat, sí que hi ha línies vermelles, o sigui, no texans trencats, no texans massa estrets, no talons d'agulla, o sigui, sempre hi ha alguns ítems que realment estarien prohibits en el món professional. Però, en canvi, mimetitzar-se per tal de connectar i d'empatitzar és la manera millor de demostrar una intel·ligència emocional.
Gràcies, Bet. Fins avui ja, tot i que tindríem 10.000 preguntes més i seguiríem conversant, fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Gràcies, Mercè, gràcies, Verònica, gràcies, Mireia. Recordeu, el Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmic i Social, el CES, copresentat per Mireia del Pozo i Joana Ortega. I ens retrobem dijous vinent a les 9 del matí aquí a Ràdio Estel. Que tingueu totes una bona setmana.